Quan som petits, no coneixem la pressa, ni què és allò de perdre el temps. Ens podem passar una tarda mirant formigues, per exemple. De seguida ens diuen que això no està ben fet, que s'ha de produir. I si ets dona, que has de tenir cura dels altres. I la festa s'acaba. Avui, les dones i els dies, és divendres i ja sabeu que ens agrada parar màquines del soroll de la setmana i tenir una conversa llarga amb una dona a través de les cançons que li agraden. Avui ens acompanya Teresa Estapé, artista visual que molt sovint utilitza la joieria per explicar el que té dins. I justament la seva última peça, que es pot veure aquests dies a la galeria Chiquita Room de Barcelona, fa referència a aquestes ganes de tornar a comptar formigues, és a dir, de ser lliures a no fer res.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Here is the secret. Nothing's lost, just found. Tide is broken now, and the whisper dissolves like a kind of a bird. Never get any rest, spends its whole life on its wings, beats the wind instead.
Amb aquesta cançó de Jessie Buckley, que parla d'estar en silenci, pendent d'una mateixa, donem la benvinguda a la Teresa Estapé. Benvinguda, com estàs?
Bona nit, Montse, molt bé.
Escolta, hem de parlar moltes coses amb tu, però comencem per aquesta idea que dèiem al principi, això de comptar formigues, que jo ho dic així, cadascú té les seves aficions, però quan som petits aquest estar concentrat en tu mateix i fer allò que t'agrada i sense estar pendent dels altres, no? Això és el que volies explicar amb aquest Children and Fool, que és la teva última exposició a Chiquita Room.
Sí, d'alguna manera fer un... no sé si fer un homenatge o intentar traslladar-nos al joc d'un nen o una nena que estan absolutament concentrats, són absoluta presència, i aquell joc que pot semblar com una mica... banal o bueno, que no té gaire importància, justament és molt seriós. I és, aquella nena o aquell nen està jugant absolutament concentrat, fent les seves regles, o sigui, allà hi ha tot present.
I reivindicar també que no sempre hem d'estar fent coses, no sempre hem de produir, que aquesta cosa de produir, fer carreteres, arreglar el món, ha estat una cosa i una energia molt masculina també durant anys, jo crec, no?
Absolutament, jo crec que sí.
M'encanta perquè ho has tret tot d'un proverbi anglès que diu que només els nens i els bojos diuen la veritat. I quina és aquesta veritat? A veure, la vull saber. Quina és aquesta veritat?
Ostres, Montse.
Perquè tu, tot el que fas, sembla que és com que no diu res, però diu moltes coses. Sempre hi ha una cosa pensada darrere.
Molt pensada. L'altre dia li preguntava a la meva filla, com veus les meves peces? I em deia...
Que penses massa, mare.
Sí, em deia, semblen molt simples, però darrere hi ha moltes coses.
I llavors, darrere d'aquesta peça, quin era el pensament que hi havia?
De la peça que ara estic exposant? Jo crec que hi ha una idea de parar, de detindre's i de deixar de fer per retornar a connectar amb el que som, amb la nostra essència, amb aquesta pausa de sentir-nos valuosos pel que som i no pel que fem. Hi ha un... sí, para.
I has triat també un material, que a tu t'encanten els materials, que és el talc, que és el material més fràgil que hi ha, sí, en els minerals. Quan tenim la caixeta aquella del col·le de química, on hi ha tots els minerals, és l'únic que es pot rascar, no?
Sí, amb la ungla, és l'únic que sí.
I clar, tu normalment, que fas moltes peces de joieria, treballes amb or, amb perles, amb diamants, que són coses molt dures, no? I ara t'has passat a l'altre bàndol. Aquesta cerca, no? Aquesta búsqueda d'algú que potser es trenca, no?
Sí, jo crec que m'ha tret molt perquè és molt fràgil. Té molta densitat, o sigui que tu quan l'agafes és un material que té un pes considerable, però alhora és fràgil. Penso que també és una metàfora de nosaltres mateixos, aquesta dicotomia, no?
Per això joieria millor no vendre-ho, no?
No. A mi m'agrada molt treballar amb materials que justament, o fer-los servir per alguna cosa que justament és la que no s'ha de fer. O sigui, ningú faria una joia de talc, perquè una joia de talc es trenca.
I el que has fet és com unes turmelleres, per entendre'ns, com si fossin d'aquestes que porten a vegades les dones africanes,
sí,
que serveixen per no moure's, i tu d'aquí volies reivindicar el fet de estigues quieta, no? O sigui,
sí,
de que aquestes joies et donen una densitat i una i t'investeixen d'un poder.
Sí, precisament aquestes turmelleres, quan les vaig veure, pensava, ostres, el primer cop que les vaig veure, són molt aparatoses i pesen molt. Per què estan pensades? I clar, aquestes dones africanes que tenen el privilegi de portar-les és perquè no han de fer res. Ja tenen aquest privilegi d'estar en un punt de la seva vida on no han de fer totes aquestes tasques físiques. Amb la qual cosa, al posar-te totes les polseres que et cobreixen els dos antebraços, has de parar. Has de parar perquè tens un pes considerable i perquè és tan fràgil que si comencessis a moure't es trencarien.
Ara estava pensant que tots tenim aquesta frase de amb aquesta li cauen els anells, no?
Sí.
O que ens traiem els anells, per exemple, per fregar o pel que sigui. D'alguna manera les joies, en general, ja et diu, para. És a dir, no facis coses d'embrutar-te, de gastar-te, de suar,
sí,
no?
Sí, és cert. Sí que potser no totes, però moltes tenen aquesta... Sí, és cert.
Jo crec que ella, en el fons, la Teresa Estapé, el que sempre hi ha darrere de les seves obres, encara que no ho digui, és passar-s'ho bé. Mira, només per posar aquesta cançó que ens ha posat a la llista la Teresa Estapé, ja parem màquines, perquè l'hem sentit tantes vegades, però ens és igual, perquè és meravellosa.
I
aquesta idea de la diversió, que torna a vincular-se una mica amb la idea aquesta de les criatures que deies del principi d'aquesta exposició que estàs fent ara. És important per la Teresa Estapé divertir-se amb el que fa?
Sí, absolutament necessari, però pensa també que la feina artística que es veu com... Quina sort tens de ser artista, de dedicar-te a això, hi ha tanta diversió com patiment, diria jo. O sigui, hi ha molt passar-s'ho bé, però... I és un passar-s'ho bé molt genuí, molt que et surt de la panxa, però alhora molt, molt patiment. És una mica dual, això.
Fer art també és una manera de no envellir, diries?
Sí, absolutament. Jo diria que sí, perquè estàs sempre connectada amb el, d'alguna manera amb el teu nen interior, amb una cosa molt genuïna, sí.
I una cosa que també fèiem de petits, que ho dèiem abans, era això de col·leccionar minerals. Tu tens una relació molt especial amb els materials i, a més, vols que siguin sostenibles en joieria. Ara es diu molt aquesta paraula, sembla que estigui una mica gastada, no? Però què vol dir això perquè els oients es facin la idea? Com pot ser que l'or sigui sostenible o el que sigui, o els diamants siguin sostenibles?
A l'or hi ha una manera de que sigui sostenible, que és l'or fair mine, de l'or d'extracció ètica, està a petites mineries que tenen un segell fair mine que el que fan és no contaminar el medi ambient quan el treuen, o sigui que tots els químics que fan servir els reciclen i després pagar a la gent curosament. Aquesta seria una manera principal. Les pedres és molt difícil perquè la traçabilitat de les pedres és molt complicada, perquè s'extreuen en un lloc, es tallen en un altre, es distribueixen en un altre, és bastant difícil i de vegades n'hi han, però no potser les que tu vols, la talla que tu vols, estan una mica estandarditzades les que hi han. I després, no només diria els materials, és tota una manera de treballar. És a dir, que si tu fas una joia... com una joia o qualsevol altra cosa que estigui pensada per durar, que tu li donis també un servei després de reparació, que tot el que facis estigui pagat aquí, des del packaging, des de la gent que treballa... I, clar.
Això val diners.
Això val diners,
això
sí, senyor.
Això val diners i s'ha de saber pagar,
i
no? Sap, també.
Sí.
I s'ha de saber explicar, perquè hi ha molta gent que no ho deu entendre,
sí,
no?
Sí, sí. Hi ha, de vegades, una mena de tarea didàctica, també, de la veritat, de que sí, de fer conscient d'això.
Jo estava pensant, jo, és que no em trec del cap tot aquest imaginari de les teves obres d'art, no? Com aquesta de Chiquita Room, de tornar a ser nens, no? I de tornar a jugar. Una de les coses que també ens agradava molt de ser petites és ser invisibles. I jo sempre penso que les teves joies, tot i que són visibles, a vegades són una mica invisibles. De fet, la Maribel Verdú va explicar allò de que havia fet una pel·lícula d'època amb un anell teu i que ningú se'n va donar i el va poder seguir portant, no? Això et diverteix, et fa gràcia, o sigui,
molt.
Quina és la relació que tens amb això?
Això m'encanta. Aquestes joies són d'una etapa que el que vaig fer és portar la joia, anar traient, fins deixar-la a la raspa, a lo mínim, com per tornar a pensar què és una joia. Com jo intento reivindicar aquesta joia primigènia que té tanta força, que tenia un poder simbòlic, que no era un ornament sense més, una de les maneres per mi, o la que em va sortir de replantejar-me-la, era anar traient fins a deixar el mínim, amb la qual no es veien, amb la qual, com diu la Maribel, va fer diverses pel·lícules, diverses amb l'anell, i no el veia ningú.
I allò, les set diferències, no? Com allò que sortia al diari, a veure on li veieu l'anell o no li veieu. Exacte. El luxe no s'ha de notar per ser luxe, o es pot notar? Quines preguntes que et faig, eh?
Ostres, aquesta és interessant, eh? A mi m'agrada molt, o m'atreu més, potser les coses que no són tan evidents, com, òbviament, un logo, o... Però, o sigui, m'estimo més aquestes segones lectures, aquesta mirada propera a aquest luxe que trobes quan no? Toques amb algú, hola, què tal? I dius, ui, Kashmir. Això m'encanta.
D'acord. Tu dius també que una joia investeix de poder com si fos la corona d'un rei, no? I ara que has parlat tant d'empoderament femení, que també és una paraula molt gastada, les dones que porten les teves joies se senten empoderades o és la joia la que confereix els poders? Com ho veus tu, això? O ja vens, o has de venir empoderada de casa?
Jo crec que sí, que has de sortir ja empoderada de casa. Jo crec que les joies, dones que les porten, busquen una connexió amb si mateixes i són joies que es regalen bastant amb elles mateixes, com una mena de premi. Llavors hi ha més... No sé,
sí, hi ha molta dona regalant-se joia a ella mateixa, eh?
Sí.
Allò de voy a regalar un anillo a la querida, esto queda...
Ha quedat un poc obsoleto. Ah, tengo alguno, eh? Tengo alguno. Però hi ha molta dona que se la regala a si mateixa i estableix una relació molt maca, molt d'amulet, molt de donar-li un símbol, aquella joia d'aquell treball que vaig aconseguir quan vaig fer 50 anys, etc. Sí.
En el café de Levante, entre parma y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Le habló primero a un tratante y olé, y luego fue un marqués que la llenó de brillante y olé, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando.
Ai, la zarzamora, que sempre estava contenta, o feia veure que estava contenta, però allí hi havia un secret. Al final de la cançó ho diu, que es veu que es va enamorar d'un que no li va fer cas, que estava casat i ho va passar fatal, i llavors la zarzamora, que tant que reia, va plorar. Aquesta cançó, per edat, no et toca, però
no
tu
toca.
La tens allà impregnadíssima, no? És una cançó d'àvies, de mares...
Clar, jo he triat les cançons a sentimiento.
Clar que sí, és que és el que s'ha de
sense
fer.
Sense pensar... Llavors, la zarzamora és la meva mare cantant la zarzamora. La meva mare li agrada molt el flamenc, de fet ens va portar a ballar des de molt petites, i ella...
M'han dit no sé què d'un soterrani i una tal Trini, eh? Jo m'he informat, m'he informat.
La Trini.
Que explica'm això de la Trini, que era una gitana, que la vostra mare es portava en un soterrani a aprendre,
bueno,
a ballar flamenc.
Era un sotanillo, eh? Més que un soterrani. Un sotanillo, bastant dins de l'Ubre. I allà anàvem a ballar...
A Barcelona, això?
Sí. I ella era fantàstica. I llavors el sotanillo tenia un tocadiscos amb los discos rayados, no, lo siguiente, era com una cosa. I allà teníem un totes les faldilles de volants i
sí,
els
de
sabatetes,
sí.
I allà ballàvem, primero mucha punta tacón, y redobles y todos los zapateados, y después sevillanas y charleston y de tot, fèiem de tot.
I tu deies que era molt curiós perquè ta mare és catalana, però com si hagués estat de Granada, no? Perquè escoltava
ella, Camarón,
Sara Montiel, Lola Flores, todo.
Clar, ella es parava en un semàfor i començava amb les palmes i subia Camarón i nosaltres, mamà, por favor. Sí, i ella, Lola Flores i Camarón, sens dubte, dos ídols. I clar, jo he sentit molt a Lola Flores des de petita i cantada per ella. I
com creus que ha influït tota aquesta, no sé, salvatgeria de ta mare? Perquè és una salvatgina, ta mare. De la manera que ho expliques, era una dona molt... És una dona, no que no mort, està aquí, i a més dona molta guerra.
Sí.
És una dona que ha tingut molt, o sigui, carrera, estudis, parla 5 idiomes, m'han dit, vaja, que és una persona impressionant, no?
Sí.
I al mateix temps té aquesta part salvatge. Com creus que t'ha influït en la teva vida o en la teva trajectòria professional?
Clar, jo crec que ha obert un espectre molt gran a davant meu, de molta curiositat, de molt rebel·lar-se contra coses establertes que no sentia que no havien de ser, de no tenir mai, perdoni'ns, merda sota la catifa i d'obrir això un món multicolor, plurilingüe, pluriestètico, molt interessant, molt, molt interessant. Llavors, encara la dona molta guerra. Jo sempre li dic, quan et moris et faré un altar i seràs mi ídolo. Encara no pot ser perquè, clar, és molt intensa.
Estava pensant també en aquesta cançó de la Zarzamora, no? Que parlava de les falses aparences, i en el món també de la joieria hi ha molt falsejar de vegades, no? I també hi ha joies falses i falsificacions. Com vius tot aquest món d'allò que no és fals i d'allò que és fals, tota aquesta dicotomia?
Clar, és interessant. Jo crec que les joies que valen la pena són les joies sinceres, autèntiques, o sigui, que tant pot ser una joia clàssica de Cartier com el collaret d'un rapero, com una medalla amb la Virgen del Pilar.
És el que tu hi expliquis darrere, no? Potser.
Penso que sí, i com tu facis servir com a portador per transmetre alguna cosa cap enfora. El que sí que trobo que és fals són totes les que es queden en un terreny de ningú, que no volen significar res, que són mediocres en el sentit de que ni fu ni fa, ni pincho ni corto.
No sé. Perquè la joia, tal com l'entens tu, és un art, i a més hi ha d'haver una història darrere, no? Sempre.
Ojo.
A veure.
Ojo.
A veure. Ara m'estàs dient que te'n vas a l'Inditex a comprar-te arracades.
No.
No.
Però la joia pot ser un art o no. Com una pintura pot ser art o no.
O sigui, la intenció l'hi has de posar tu.
Clar, absolutament. La joia pot ser un desastre o una cosa absolutament fascinant. Com qualsevol... Jo la utilitzo com a disciplina. Molts cops com a art i en altres cops com a disseny, quan són una mica més comercials. Però val la pena, és una formalització d'una idea, amb la qual si no té xitxa darrere no val res.
Ara tornarem a parlar de teva mare, perquè anem a posar una cançó que us agrada molt a les dues i també és molt intensa, com la teva mare, que és La Rocío Jurado i Como yo te amo.
Como yo te amo. Como yo te amo. Convéncete, convéncete. Nadie te amará como yo te amo.
Escolta, amors apassionats, això que ho cantes a la dutxa o com va això? O sigui, on et lliga la Jurado amb la teva vida?
Ostres, saps amb qui ho cantava? A Pulmón, amb les meves filles.
Sí.
Els hi vaig ensenyar de molt petites i me'n recordo d'anar a les 3 al cotxe cantando Como yo te amo.
Què et fascinava d'aquesta dona? Perquè tinc entès que te la miraves a la tele,
i
al·lucinaves amb ella, no?
A veure, jo crec que la Rocío Jurado tenia una barreja de feminitat i força i després tragèdia també, no? que em fascinava.
I també dir les coses clares, no? També era una dona que parlava molt des de... Perquè Déu-n'hi-do algunes lletres.
Déu-n'hi-do,
encara que els escrivien, ella les cantava.
Sí, Déu-n'hi-do, i aquella presència, i aquells estilismes, aquells crepados, i els maquillatges, em fascinava a mi tot això.
Tu deies que la teva mare és aquesta part més apassionada, però després també hi ha una àvia que té molta influència en tu i que ha estat, podríem dir, tota aquesta part més estètica, de textures, d'olors, de llum tamisada i de tot aquest món que també expliques en les teves obres d'art, que és l'àvia, no? L'àvia era una dona d'una altra manera, oi?
Com molt d'una altra manera. Sí que, òbviament, té punts en comú.
No podem dir allò de tal pal o tal estilla, aquí no ho podem dir,
No, no, la veritat que no. L'àvia era una versió clàssica, però alhora molt, molt sensible i molt curosa. I jo crec que tots els que fem coses creatives, per no dir artistes...
Digues artistes.
Venga, artista de la pista. Sempre tenim un imaginari de quan érem petits i tot ve d'allà, és curiós. Jo sempre torno a aquesta casa dels meus avis. I... Com a nen, tens aquesta capacitat d'observació que potser en el moment no te n'adones, però que surt més tard, i és increïble com tots els detalls que has guardat a la teva ment.
Llavors, es veu que feies anells amb arandeles que trobaves amb la típica arandela dels cigarros, no?
Em posava joies amb tot el que trobava, que sigui
susceptible. Amb els puros, allò de Nadal.
La vitola es diu dels puros, que fumava el meu avi, clar, és molt maca perquè és daurada.
Sí.
I sempre me la posava d'anell, però això, trobava una arandela per terra del tapó de la dutxa i si m'encaixava com anell allà que m'ho posava. Jo era fan de la senyorita Pepis, que era aquells sets de joies de plàstic que es compraven als quioscos, que jo esperava.
Però tot i així vas estudiar dret primer, o sigui que això és molt curiós.
Bueno, lo de dret és una anècdota, perquè, clar, jo era de lletres pures. I els de lletres pures, bueno, jo no sabia què volia fer als 18 anys.
És que triem totes els 17 anys, 18, i no sabem ben bé què fem, i dius, m'apunto a algo, no?
Jo tenia molt clar una cosa als 18, que volia sortir tots els dies de la setmana que pogués ser i cerrar tots els bares possibles.
I vas dir, on puc fer-ho, això?
Bueno,
a la facultat tenia... de dret.
També, però bueno, el que no tenia clar era cap a on tirar. Llavors hi havia allò de, bueno, derecho te abrirá muchas puertas, que no, després, nada que ver, però bueno, res.
Jo també vaig estudiar dret i mira, estic aquí.
Tu també, Montse.
Sí, o sigui, em confesso.
Et confesso, no? Sí. Calaix de sastre, que bueno,
mira,
pues al final...
Ara a la ràdio.
Així que, bueno, lo de dret va ser acabar una cosa i començar a Belles Arts i entrar amb el món que realment era el meu.
El món que és el teu és també, atenció, amigues, el de Rosalía.
Saoko, papi, saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collar, te pipian diferente.
Me contradigo, yo me transformo. Soy toda la cosa, yo me transformo.
Se me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere.
Aquesta dona que es transforma. També les joies ens transformen, eh? I ens transformen moltes coses en aquesta vida. Parlàvem de la mare, de l'àvia, que eren dones molt potents, que havien transmet el seu univers de maneres absolutament diferents. Clar, tu ara tens filles. I els has de transmetre... Com es transmet el bon gust o el criteri? Això és molt difícil, no? O és per osmosi?
No, és per osmosi. Sí, és per el que veuen, el que jo faig, el que dic, el que llegeixo, el que poso sobre la taula. Sí, el mateix que vaig fer jo. O sigui que elles, pobretes, són víctimes de la meva estètica, que al final suposo que... que allà s'hi sortirà.
Rosalia, per què l'has triada? Què t'agrada de Rosalia? O què li trobes? Perquè em sembla que és una cançó que tu cantes amb les teves filles, no?
Clar, elles són molt fans de Rosalia, tot i que els hi vaig descobrir jo amb elles. Cuidado.
Ah, atenció.
Cuidado. però clar, elles és passió per Rosalia i jo també és passió, també ho he de dir. Que, pues, bueno, jo trobo que Rosalía és un artista, però artista d'art. O sigui, hauria d'estar a la documenta de casa el següent. Ha trencat amb tot. O sigui, tot és nou, tot s'ho ha qüestionat, les lletres, els estilismes, ha donat veu a una dona empoderada, ha trencat tot. A mi em sembla fascinant. I les lletres... on la gent, no sé, molta gent potser que la vol criticar, veu coses absurdes, jo veig revelacions contínues a cada paraula.
Aquí, justament, en aquesta cançó que sentíem ara de Saoko, al final m'encanta perquè ella diu fa que l'estilo, quan no en pot tenir més. És a dir, ens pot agradar o no, però ella té un estil propi. És on seria una mica a la merda l'estil, no? Per dir això, se n'ha de tenir molt? És a dir, tu també, a vegades, també tens ganes una mica de trencar-ho, de trencar sí. Aquesta idea del que és estil i el que no és estil i tot això?
Absolutament. Ara me'n recordo d'una frase de Picasso, del buen gusto es el enemigo del arte. L'estil també pot ser un enemic, foc el estilo total. Com ella diu, no? També sí. Coge unas tijeras y córtala. És donar la volta.
Saps la lletra, de memòria.
Hombre.
Quantes hores de cotxe,
Moltes hores. De cotxe, de quarto de bany, de salón, de todo. Sí. A l'estil jo crec que se l'ha de sacsejar i se l'ha de requestionar i... Hi ha coses meravelloses fetes fucking a l'estilo.
Quan vas pel carrer, per exemple, algú que està doncs, pendent una mica de l'estètica i d'això que dèiem, no? de tot el que és l'exterior, no? També per dins, què és el que et crida l'atenció? En què et fixes, per exemple, de la gent ara quan vas pel carrer? Perquè no sé si tu, o més aviat no et fixes en la gent d'ara, sinó tens el cap més en la memòria que dèiem de quan eres petita.
Sí, em fixo, em crida l'atenció la gent que està bé a la seva pell, penso, i que, òbviament, tot l'estètica m'hi fixo molt amb les joies, sempre, absolutament, molt... Poca gent porta joies interessants, hi ha alguna que porta joies sentides, que això ja me vale, però m'agrada molt, bueno, la gent que està bé a la seva pell i vesteixi o tingui el look que tingui, hi ha com una declaració d'intencions i una certa valentia també en vestir. I ser amor per el que et poses a sobre, el que comuniques cap en fora. Sigui a l'estil que sigui, això no vol dir que...
que pots ser un xandall o el que
sí,
sigui.
Sí, però si hi ha com intenció i hi ha simbiosi entre la roba i la persona que la porta, allà hi ha com una cosa que funciona bé.
El que no ens pensàvem mai, parlant d'elegància, és que en aquesta playlist de la Teresa Estapé hi hagués una cançó com aquesta. S'ha de tenir molt estil o ser Teresa Estapé perquè et demani una playlist a la ràdio en lloc de fer-te la guai. Doncs tu has posat aquí l'Oquillo, ens has deixat que no toquem ni quarts ni hores. Però és que un moixonet ens ha dit que tu tens un passat rocker. A veure això. Explica'ns aquest
time,
moment.
Rocker.
Una hada vaselina.
Tupé.
Sí.
Un moment tupé, sí, sí. Jo, home, del Loquillo he anat potser a 7 concerts, a tot arreu l'he seguit. Era rocker, clar, un s'havia d'identificar amb una tribu urbana i la meva va ser els rockers i sí, anava jo amb el meu tupé, els meus texans amb la bandera del sud, mis camises de flecos i vaig a un quadro finíssima i clar, Loquillo era mi dios. Ni Dios.
I també un home que es gastava diners en aquell moment on no se'ls gastava ningú, amb americanes i amb vestits, no?
Sí, presumit, perquè... Sí, sí, sí. Con ese metro 96, pues clar, també tot li queia súper.
Clar, aquí estàvem parlant aquesta cançó de nòvios que no li agraden a les mares. Ara jo no et preguntaré per tot això, si la teva mare li agrada als seus nòvios. Però sí que m'agrada una idea de tot això. Tu treballes amb joies moltes vegades i veus compromisos, històries d'amor que es trenquen. Com vius aquesta part? Perquè, clar, com deia el Capri, l'amor se'n va, però ella es queda, no? I això passa una mica amb els anells, també.
Sí.
Que amb els anells o amb aquells d'allò de compromisos, que l'amor se'n va, però l'anell es queda, no? I és un símbol de moltes coses i potser ve algú algun dia i diu uf, em va anar fatal el matrimoni i porta aquell anell i potser fins i tot l'han intentat tornar, no sé. O sigui,
mira, ara...
com vius amb tot això?
Ara t'explicaré una anècdota.
M'encanta.
Jo tinc una obra d'art que és un diamant cremat. O sigui, una exposició que vaig fer també a Chiquita Room...
Ara t'anava a preguntar per això, però ja està bé que ho avancis.
Ho avanço, ara tindràs que saltar la pregunta.
Ui, ui, ui. Sí, sí, sí.
Amb aquesta exposició hi ha una obra que és un diamant que vaig glaçar. Glaçar vol dir que quan tu li dones foc molt fort amb un diamant i hi ha un canvi brusc de temperatura, se li pot treure tot el brillo i es queda absolutament blanc.
I també perd el valor, no?
I perd el preu, exactament, ja no val res amb el mercat de...
I tu anant cremant diamants pel món, eh? Et sembla bé, això?
Sí, perquè saps d'on venia aquest diamant.
D'on venia?
D'una joia que li va regalar al meu pare, a la meva mare.
I un dia... I què passa, que es van divorciar?
Bueno, es van divorciar, sí, sí,
fuerte
divorcio.
Sí.
I ella un dia em va dir, té aquesta joia, que jo això ja no ho vull portar, que em dona un mal rotllo tremendo. Ja, llavors em dona un diamant i dic, jo ara què faig amb això? Perquè, òbviament, no ho faré servir per cap peça meva i ho vendré amb algú i tampoc m'ho posaré. A més, era un talla brillant que a mi no m'agrada res. Total, el vaig ficar en un calaix. I quan vaig voler fer aquesta obra, vaig dir, hombre, ja tengo víctima. I era un desamor, clar.
Allò un desamor. Era... O sigui que tu vas fer una performance d'aquest desamor,
sí,
podríem dir.
Sí. Després la meva reflexió era com més profunda, però aquesta és l'anècdota que no explico mai, però ara ja la sap tothom.
I la reflexió que hi havia darrere, quina era?
Hi havia pues, aquesta posada de relleu, la dicotomia entre el preu i el valor a la nostra societat. Amb una societat capitalista que tot ho monetaritza, hi ha com aquesta metàfora d'agafar una cosa que és com el top de preu, no? L'or, els diamants, i desactivar-ho absolutament en el món de la joieria, d'alta joieria, i activar-ho, en canvi, amb el món de l'art. O sigui que perd el preu d'una banda i, en canvi, guanya el valor per tota una altra i es converteix en una obra d'art.
Clar, estava pensant també que en la història de la joia també hi ha molta possessió. Aquests, per exemple, aquelles pulseres que es deien no m'oblidis.
Sí.
L'esclava, que és el nom és tremendo.
Tremendo.
No? És a dir, coses que volen agafar a l'altre i normalment el que volen agafar és a dones, no?
Sí.
Clar, tu, amb tot el que fas, com amb les teves joies, ja no vas per aquí, no? Sinó que estàs pensant en història darrere. No sé si a vegades també tens ganes una mica de trencar tots aquests estereotips, també, del que antigament han suposat les joies, els compromisos, els anells... És a dir, perquè això de portar l'anell de casat i treure-se'l el dijous quan surts de festa...
Tremendo,
aquestes coses,
tremendo,
no?
Sí. Sí que m'agrada trencar i, de fet, hi ha persones que s'han comprat aquest anell invisible com a aliança i m'ha agradat molt. De fet, jo, quan em vaig casar el primer cop, no vaig portar mai anell. M'agrada molt perquè, per exemple, l'aliança de compromís a mi m'esgarrifa una mica. Tot i que justament és l'única joia que manté el símbol, o sigui que per sobre de l'ornament hi ha el símbol, és de les poques que avui en dia, quan la veus, entens el que vol dir i l'estètica et dona una mica igual. Sí que m'agrada molt trencar, però alhora, amb aquesta cosa tradicional, també m'agrada recuperar el que ha simbolitzat, no aquests valors dels que parles, però altres sí.
I alguna vegada has pensat en joies com, o peces d'art com a símbols o amulets? Perquè també hi ha tota aquesta part en joieria, no? De
sí.
Tenir alguna cosa, que això em sembla molt bonic i que hi ha també com una història darrere, no? En allò que és amulet o símbol o...
Crec que és molt potent i és un dels, de les els primers usos de les joies primigènies, ser un amulet, i tenir aquesta història de protecció davant de coses que no sabem, davant d'incerteses.
Tu tens alguna joia, amulet, d'aquestes que et poses? Sí,
sí.
Pels moments difícils o perquè et recorden algú? O...
Clar, el rellotge, que era un rellotge pulsera de la meva àvia, és absolutament amulet. La seva aliança també, o sigui, me les poso i estic amb ella. Uh-huh. També joies especials que m'han regalat en moments concrets, m'agraden molt. Les meves no, veus? Ja les meves no...
Tu no les portes, les teves?
Les porto, però no són amulet, perquè són, clar, no, és difícil un mateix amb les seves joies. Són més coses que tinc de gent que estimo o que m'han regalat en moments bonics.
Aquesta dona no la tallaríem mai, Amy Winehouse,
mai.
Ens encanta. Al principi et preguntava per lo important que és recordar-nos que no sempre hem d'estar actius, hiperactius, productius, que és el que estàs doncs explicant amb la teva obra d'art ara amb aquesta galeria de Barcelona, a Chiquita Room, però en un altre dels teus treballs vas voler també parlar d'un tema que em sembla interessantíssim, que és la dificultat que tenim per trobar espais de plor, de dol, i que era un projecte que vas presentar més a Arco, que es deia Forget Me Nots, i... Explica'm, perquè això em fascina, no? La dificultat que tenim de llocs per plorar i per mostrar els nostres sentiments.
Sí, volia parlar d'aquesta mancança d'espais de dol a la nostra societat, de nou una societat que ens empeny sempre cap a davant. No ens deixa detindre'ns, perquè al final detindre'ns és improductiu. Amb la qual cosa, el dol que abans s'entenia que un any anaves vestit de negre, i aquest any és cert que quan se t'ha mort algú notes que és un any que la ferida està molt oberta, o sigui, realment té per què a l'any.
Això, aquesta idea és molt bonica, no? La idea aquesta de, encara que evidentment no ens agrada anar de dol, i la idea aquesta antiga de que les dones havien d'anar de dol perquè només hi anaven elles, no? Però també era una manera de dir-li als altres, ei, warning, no? Compte, compte que no estic per orgues, no?
Sí, senyor, clar, era un símbol extern que et donava una mica un cert aixopluc i una certa...
Sí, no? Si ara em poso a plorar o em passa alguna cosa, doncs tinc aquesta enganxina que dius que estic de dol, no? Però ara ja no ho tenim, això. I a tu t'encanta tota la història de la reina, sobretot les angleses.
Les angleses,
les corones...
Una passió per tot el british.
Exacte. I vas agafar la reina Victòria, que era aquella que es va fer famosa per un tipus d'orfebreria, de joieria. Joieria, que no em sortia la paraula ara. De dol. Explica'ns això, perquè és fascinant. És un episodi de la història i no en sabem gaire res, no?
És cert. A mi, quan vaig estudiar joieria, em va cridar molt l'atenció la joieria negra de dol. Llavors vaig fer força recerca durant un any o dos de...
Jo és que fins que et vaig conèixer tu no sabia que existia.
Clar.
Però veiem els quadres i les fotografies de la reina Victòria, tota vestida de negre i amb uns pedrots enormes negres per tot arreu. I jo no sabia ni què era això. No?
Clar. Ella, quan es va morir el seu marit, es va posar de dol tota la seva vida, els 40 anys que va viure. Es va fer canviar tota la roba, ella i tota la cort, a roba negra i joies fetes amb atzabeja de Whitby. Això atzabeja. Era fer país, també atzabeja.
Aquesta paraula tan difícil.
Atzabache.
Sí?
Sí.
I d'un poble concret de Yorkshire, del nord d'Anglaterra, que és Whitby, que surt d'allà, no? Dels seus penya-segats.
De fet, ella ja havia vist en una exposició universal la gent que treballava amb atzabeja i va dir, vull que totes les joies siguin d'allà. També hi ha una raó. És un material que és una fusta fossilitzada, que molta gent no ho sap i es pensa que és una pedra. No, és una fusta fossilitzada del paleolític o por ahí, que la virtut que té és que té un negre absolutament intens, que tu quan el treballes i el poleixes és com un ònix, però és molt lleugera. I això els hi permetia fer aquests collarets tan grans, aquestes arracades enormes, que no pesaven.
I tu, com que ets tan disciplinada i t'agrada ficar-te en les històries fins al final, te'n vas anar a Whitby a buscar esbeja i allà, vull dir, no et vas posar els penya-segats, però pràcticament, no?
Pràcticament. M'hi vaig posar, també. Sí? I vaig fer recerca per la platja.
Perquè la gràcia és que tu l'esbeja no la pots anar a buscar, no? Sinó que t'ha de caure, oi?
Sí, perquè, clar, tota la mineria està tancada, però allà tenen la sort que cau. Cau amb els trossos de roca, clar, quan hi ha dies de tormenta, sobretot, cauen trossos de roca i entremig n'hi ha. Llavors, és molt difícil de trobar perquè no cau per tot arreu i hi ha aquestes figures fascinants.
I això deu ser caríssim, no? L'esbeja de Whitby, o no?
És carilla, sí. Sí, perquè hi ha molt poca. Sí.
Però tu vas anar allà i vas dir, faré un collaret com els de la reina Victòria.
Sí, jo vaig trobar primer el jet hunter, que són los buscadores,
sí.
Perquè si no...
Perquè en anglès és una jetstone, no?
És una jetstone, sí.
Sí.
I si no, no ho trobes tu. I vaig tornar a fer, vaig comprar aquest de gran qualitat i vaig tornar a fer un set de joies de dol, feta avui, com si fos l'últim set de joies de dol. I la peça estava, aquest set, tancat en una vitrina i aquesta vitrina estava calafactada.
Vol dir que hi havia escalfor dins, no?
Hi havia escalfor dins, a la temperatura del cos humà. Perquè, d'alguna manera, aquest set ja no es podria portar. És a dir, que si jo avui ho porto, tu ja no entendràs el que simbolitza. Amb la qual cosa, el tanco allà i constato que ja no n'hi ha espais per dol. Estem perdent símbols, estem perdent rituals que ens permeten detindre'ns i passar aquestes emocions, que avui les hem de tapar.
Clar, en el món de les dones hi havia les ploramors, que eren les senyores que es pagaven perquè ploressin, que això sempre m'ha semblat fascinant, i després les dones que vetllaven al mort, o sigui, en els pobles. Totes aquestes figures s'han perdut. O sigui, les dones són les que acompanyen la vida, però també són les dones les que acompanyen a la mort. Els homes estan al bar.
Sí.
O com a mínim en la nostra història, no? Aquest detenir-se i aquest plorar també, encara que no sigui per la mort d'algú, és important, no?
Jo crec que és important perquè només són pèrdues per la mort d'algú, sinó etapes a la vida de pèrdues d'altres coses, com pot ser una feina o pot ser un divorci o un canvi brusc que al final et demana parar, passar totes aquelles fases, perquè el dol té unes fases que tenen molt de sentit, no? Que ara no me les sé, però bueno, hi ha una fase d'incredulitat o de ràbia i després de tristesa, i acceptar des del no fer res, des del encarnar aquestes emocions només, no te parles.
Mira, una altra cançó que parla de dol i que també està a la llista de la Teresa Estapé és aquest Mañana, de la Sílvia Pérez Cruz.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste. Qué falsa invulnerabilidad la felicidad, qué falsa invulnerabilidad la felicidad. ¿Dónde estará ahora? ¿Dónde estará mañana? Cuando yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, no.
Flors, les flors que són aquesta cosa que s'acaba ràpid, no? Que té aquest punt de caducitat, i les joies que són tot el contrari. La teva germana, que també és una persona important per tu, es dedica a fer flors. O sigui, no sé, aquí, aquesta família, què passa?
Clar, amb aquesta mare era impossible no sortir.
Us havíeu d'entretenir d'alguna manera, no?
És que no n'ets conscient, però clar, la meva mare, per exemple, amb les flors era obsessiu. Jo recordo com col·locava i recol·locava les flors, l'arbre de Nadal ni t'explico. O sigui, era com fer... O sigui, ja, fugíem. Quan sortia l'arbre de Nadal, la meva germana i jo fugíem. Amb les flors ella tenia passió. I comprava flors i les col·locava i recol·locava i cuidava amb una cura. I sempre hi havia flors a casa nostra. I venia de la boqueria amb los nardos i sortia...
Tu expliques la teva vida i jo, de veritat, que és com una peli. O sigui, entre l'àvia, que tenia tot d'objectes, que col·leccionava antiguitats, la mare amb les flors, aportant-te... És que, clar, havia de sortir artistes totes sí. Per força.
Sí.
Expressar sentiments amb les joies és alguna cosa que ja no es fa i que creus que s'ha perdut i t'agrada, doncs t'agradaria retornar-ho?
Absolutament. Crec que està bastant perdut perquè jo diria que la joieria a grans trets, o és alta joieria, o és joieria comercial, o dissenyet poc memorable, amb la qual poca gent li està donant aquest valor. És cert que hi ha tota una corrent de joieria contemporània molt potent, que llavors sí, aquí es tracta d'una altra manera. Però sí, per favor, retornem-li els sentiments a la joia.
Jo no sabia que hi havia, per exemple, joieria negra, joieria blanca... Què vol dir tot això? Perquè...
Aquesta vols dir a l'època de la joieria de dol?
Sí.
Sí, clar, és l'època del romanticisme. Llavors, en aquest moment, naixements, unions i mort són exaltades, són els moments de grans sentiments. Llavors hi ha molta joieria blanca feta amb esmalt blanc, amb dents de nens petits, hi ha molta joieria d'unions o amores prohibidos, que aquesta m'encanta perquè...
Explica'm això. Amors prohibits amb joieria?
Clar, perquè
i com
si
era
tu
la...
tenies un amant...
Sí.
Per exemple, ell
allò del camafeu, per exemple?
Sí, un petit gravat, un petit retrat de la persona estimada feta amb esmalt i posada dintre
de la camisa, amagada,
ben proper al cor. I no, bueno, fins que no es moria aquella persona, gairebé no li trobaven.
Tu fas joia també per home i és un aspecte també que amb el que us començat a treballar els últims anys... Perquè no hauria de ser, no?, només un terreny de dones.
Absolutament, sí. Abans, clar, prèviament a la Revolució Industrial, els homes i les dones portaven la mateixa quantitat de joies, o sigui, tots dos portaven joies. Pensem a França o, òbviament, als marajàs indis, bueno, sí, que...
La marajà de Carportala, que a mi m'encanta.
Estiva, de cap a peus, ben guarnit. I sí, a partir de la Revolució Industrial i amb, no?, el manifest de Ornamento delito d'Adolf Loos, hi ha com una pèrdua de la possibilitat de transmetre coses a través de les joies i de portar-les, i com diu ell, el hombre tiene que llevar un libro bajo el brazo y un traje, y esto es todo.
Això va fer malbé tot, no?
Això va fer malbé tot i va condemnar les joies a com a
un acte de coqueteria, una cosa molt femenina, no? Com una mica poc important, no?
Sí. Banal i com de distracció i de males mujeres.
Volem tornar a portar, veure aquells senyors amb aquells segells allà, d'ors, que m'encanten.
Sí, a mi també.
El dit
sí,
petit.
El dit petit, sí, absolutament.
Com que ens estem posant sentimentals, per acabar-ho, rematem aquesta entrevista i acabem-la amb una cançó preciosa que ens agrada a les dues, que es diu La Llorona. Et sembla bé?
Em sembla molt bé.
Doncs escolta, no sé com acomiadar-me, perquè sempre amb tu és tota brillantina, or, diamants cremats, és tot fulgor de la noche. Teresa Estapé, moltíssimes gràcies i molta sort amb tots els projectes artístics. Ara tens la capella del MACBA, que també tens una història allà, tens el Chiquita Room, vull dir que si teniu curiositat per veure el que fa, aneu-hi, perquè fins al novembre, oi?
Chiquita Room fins al novembre, el MACBA està fins a gener, la peça, sí.
Perfecte, doncs fins aviat.
Moltes gràcies, Montse.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 y llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer llorona, y por eso el sol de España. La luna es una mujer llorona, y por eso el sol de España. Anda que ve. Anda que bebe los montes, llorona, porque la luna la engaña. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mi llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Yo te soñaba dormida, llorona, dormida, te estabas quieta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Sí, ya te da.